guaita sobre les ones.
Són les 7:30, començam aquest espai que cada setmana tenim amb Bernat Xifra. Benvingut.
Benvingut a Ràdio Pollença, que algun dia serà televisió i veureu la meva interlocutora, és a dir, la meva entrevistadora, la Maria Àngel Locuri.
No, només faltaria això, que fos televisió, no. Eva Bernat.
Algun dia serà televisió això i veuran lo bella que estàs aquí davant.
Gràcies, Bernat. Endavant, repassem una mica aquesta crònica cultural i altres coses que ens comenten normalment el dimecres.
Així m'agrada. Si em dones permís, primer lloc parlem que el temps està amb les calmes de setembre, però al tant també ha vengut la fresca i enmig d'aquest sol tan magnífic que tenim durant tot el dia i les matinades a la Baia de Pollença, on encara jo no he acabat el veraneig, no vos podeu imaginar, bon pollencins, lo que tens a la Baia de Pollença en calma com un mirall als matins. Però fa fresca i ja entren els primers constipats. N'hi ha que diuen que un hivern és tan llarg com un constipat, o millor, que un constipat és tan llarg com un hivern, perquè n'hi ha que els aduren tot un hivern fins que l'han escorxat, i n'hi ha que n'empalmen un a l'altre, de modo que tem d'hivern, tem de constipats. Bé, en primer lloc, una noteta d'avui important és que ens trobam en la festa de Sant Vicent de Paül, un dels homes que ha exercit més caritat a tot el món. Quan parlam aquí de caritat, tot d'una pensam en Santa Teresa de Calcuta, aquesta monja d'allà d'Albània, que va fer tanta de caritat, sobretot per la Índia. Bé, l'Iglesia ha tingut personatges d'aquesta pes i mesura a qualsevol segle, per no dir a qualsevol any. I aquí tenim Sant Vicent de Paül, que va viure en el segle XVII. En el segle XVII, i a França li deien Monsieur Vincent, el senyor Vicenç, un autèntic prodigi, un autèntic mostre de caritat, monstruo, que s'entén millor en castellà, de caritat. Va tenir la gran sort de tenir per col·laboradora una viuda també molt piadosa, una viuda d'un militar, Lluïsa Marillac, actualment Santa Lluïsa Marillac, i entre els dos varen fer una obra a favor dels pobres, del valguts, dels marginats, que no se pot pensar. Sant Vicent de Paül i aquesta Lluïsa Marillac fundaren les Dames de la Caritat, les primeres senyores de París, que se convertiren en monges i actuen aquell capell, aquell emmidonat de blanc tan grossot. No és verament normal que després se l'han anat reduint. Bé, idò, entre Sant Vicent de Paül i la seva gran col·laboradora, Santa Lluïsa Marillac, els dos feren una caritat extraordinari que no se pot pensar en tot França. Bé, ja veig, una altra vegada ja ho vaig dir, pot ser en motiu de la festa de Santa Lluïsa Marillac, que és per d'haver març, a març ja ho vaig dir, dia 15 de març és ella i ara dia 27 de setembre és ell. Bé, jo ja vaig dir que era una orde de caritat que va ser la que manco perseguiren els de la Revolució Francesa, els guillotinadors, perquè ells pensaven que així com s'havien de carregar tot el clero i varen matar una barbaritat de clergues i de monges i tot això, a les de la caritat els deixaren perquè, esclar, se cuidaven dels pobres i dels malalts i deien, si mos carregam en aquestes dames de la caritat, qui cuidarà dels malalts i dels impedits i dels marginats i dels pobres i tot això? O sigui, que les monges de la caritat van ser les que menys revolució patiren. Bé, només vos diré un testimoni curiosíssim respecte no ja a ella, a Santa Lluïsa Marillac, sinó a Sant Vicent de Paül. Que a Sant Vicent de Paül sabia... moltes vegades obligat a anar a veure el rei de França per demanar-li d'on ves, perquè com que tenien aquells dormitoris i aquells orfenats i aquells hospitals i aquells menjadors i tot això, necessitava una quantitat impressionant d'on ves per atendre'ls mitjanament bé, no és vera? Bé, i el rei Enric IV de França, que era un home un poquet indiferent en matèria de religió, no se preocupava gaire, i no obstant passava un gust extraordinari en rebre i parlar en Sant Vicenç de Pau, rebel·lo, atendre-lo i després donar-li l'almoina que permetés les finances de França. I doncs Enric IV de Sant Vicenç de Paül. Vet aquí una persona que té totes les qualitats i no té cap defecte. Mireu-vos si és gros això, que normalment el compost humà és a base de qualitats i defectes. I doncs el rei quedava tan esfereït, tan emocionat parlant amb aquell senyor, que deia, vet aquí una persona que té totes les qualitats imaginables i no té cap defecte. Bé, de moda que avui és Sant Vicenç de Paül i per tant fan festa les monges de la Caritat, és el seu patró, aquestes monges que varen començar a ser les dames de la Caritat de París. Però aquí a Mallorca aquestes dames de la Caritat varen arribar aquí ja molt transformades, ja, perquè hi va haver un capellà de Felanitx d'origen ciutadellenc, era de Ciutadella, mossèn Toni Roig, i sent capellà mallorquí, menorquí, va ser destinat a Mallorca. I ell havia estudiat per França i va copiar les monges aquestes, les dames parisenques, les dames de la Caritat, i els va convertir en monges de la Caritat, que són les que nosaltres hem tingut aquí, sobretot en la figura extraordinària de la Beata, ara ja, Sor Francina i Naciré. Aquesta ja era de les primeres monges de la Caritat. No tenien res a veure amb les dames de la Caritat. Bé, però fundades al Manco d'en Fora per Sant Vicenç de Paül. Bé, de moda que avui és un dia, avui dimecres 27 de setembre, ho dic perquè nosaltres de petit aquí a Pollença se feia una festassa per Sant Vicenç de Paül, al Manco, en el convent de Sant Jordi, de les monges de la Caritat, i mos convidàvem i allà cantàvem, els infants que anàvem a l'escola d'aquelles monares i les nines que anaven per Sant Jordi, i mos convidava les monges a qualque llepolia per festejar el seu fundador, Sant Vicenç de Paül, un capellà de Paül, o Paül, una ciutat de França, del sud de França, i un home que, segons el rei mateix, era un home que no tenia cap defecte i tot eren qualitats. Bé, si hi ha persona que se digui Vicent, nom i Sant Vicenç de Paül, aleshores molt d'any pel seu sant. Quasi tots els Vicenç fan festa un altre dia, per un altre Vicent. Bé, dimecres passat, així fa una setmana exacta, en aquesta hora hi havia a les 8 del vespre, un parell de minuts més tard, hi va haver a l'escalonada del Calvari una espècie d'assemblea, una manifestació en pro de la independència de Catalunya. Crec que s'hi varen arreplegar prop de 200 persones a l'escalonada del Calvari, i allà varen escoltar els discursos que els feren i els al·legats en favor d'aquest moviment tan important, tan nou, en Orberà, o tan nou no, això ja fa coa des de fa molt de temps, però que ara se li vol donar ja una versió, diguéssim, definitiva i activa, sobretot. Bé, això va ser divendres 20 a les 20 hores, pròpiament. Bé, després jo volia parlar d'una una festa que hi va haver a Pollença. Normalment o constantment hi ha dinars de quinta, és a dir, dels que han nascut en tal any i se reuneixen per celebrar els anys que fa que han nascut. En aquest cas, a mi concretament me convidaren per la quinta, el de la quinta dels 35, 1935, quan vaig néixer, ja per tant tenc 82 anys, es va de treure el compte, i mos reunirem amb un nombre d'una trentena en el bar Centre. Allà trobàrem una vianda exquisita i un ambient de simpatia extraordinari, i vàrem poder brindar per la nostra salut i pels anys que la vida mos vulgui afegir. Bé, aleshores, ja dic, molt bona menjua i molt bon ambient. En el bar, al centre, que ja sabeu on és, molt a prop de la parròquia, en el centre de l'illa, en el carrer del Temple. Bé, i perdoneu-me que vos repeteix que per ventura vos farà com a gràcia i tot el brindis que jo els havia compost i els vaig recitar allà. Bé, són unes estrofes dedicades, per tant, a nosaltres mateixos, en els qui, de la quinta del 35. Nasquérem el 35, estant dins la vuitantena. Tot el que duim a l'esquena bé mereix forqueta i drink. Lluny, en fora aquelles guerres, la nostra i la mundial, una i altra ens feren mal, els ossos, el cors i terres. Ai, combats sanguinolents, ai, després les guerres fredes, pallam en cares monedes, mostrar sempre ungles i dents. Es diu, la vida és milícia, es lluita de tots els jorns, el viure du gran trastorns, molt més maldat que justícia. A voltes cal recordar del corter la vida forta, muntar guàrdia davant porta i els que passen envejar. Però de la caserna en fora, anys després llicenciats, han d'acceptar resignats si la vida ens riu o plora. Com estàvem allà de dins, joves i amb poc compromisos, sols al cornetí submisos os càpols, just colomins. Senzill visquem i orgullosos de fills, nets, nebots i amor, amb els vivents germanor i amb els finats piadosos. Aquí avui s'ha retrobat, com altres anys, nostra quinta. Ells, enllestits, bona pinta, i elles, belles, veritat. Així doncs, amunt les copes, amb alegria alçarem, de bon xerumbo ens posem les gargamelles ben xopes. Per tan jove senetut, amigues i amics, salut. Bé, els va agradar tant que m'he animat a repetir-vos aquí davant. Com observareu, surt dues vegades la paraula del corter militar, una en la forma vulgar de corter, que dèiem, i l'altra en la forma més culta de caserna. Corter i caserna en la mateixa paraula. Després, que el que duim a l'esquena ja bé mereix forqueta i drink, i hi va haver, com dic, un menjar extraordinari i unes begudes també que mos posaren i visquèrem una estona la mar d'interessant. En el final he utilitzat la paraula col·loquial del llenguatge de parlar, col·loqui, llenguatge anomenat col·loquial, no llenguatge d'escriure amb alegria i tot això, o vamos, amb entonació, sinó amb senzillesa i d'aspecte col·loquial, en la paraula xerumbo. Xerumbo vol dir un bon vi, un bon xerumbo, es posen les gargamelles ben xopes. I així cap, dient, aquí avui s'ha retrobat, com altres anys, nostra quinta. Ells, enllestits, bona pinta, i elles, belles, veritat. Crec que després d'escriure enllestits ho vaig canviar per una cosa més masculina. Ells, afaitats, bona pinta, i elles, belles, veritat. Després, així doncs, amunt les copes amb alegria alçarem, de bon xerumbo ens posem les gargamelles ben xopes, per tant jove senetut, amies i amics, salut. Fent acabar una glosa amb aquesta rima, anomenat pareado, perquè és una rima exacta, per tan jove senetut, que vol dir bellesa, amigues i amics, salut. Bé, ja, ja, sí, n'estau una miqueta tan satisfets doncs com jo, pues, bon per el temps que hem posat. Bé, després també pues, una altra cosa que ha ocorregut aquesta setmana va ser un dinar familiar, és a dir, d'amistat, un dinar d'amics, de la tertúlia poblera anomenada Jonqueres Veres. I la fèrem a Cala Murta de Formentor. Jonqueres Veres, ja sabeu que és un jonc, aquestes plantes que de vegades neixen per al torrent i això, i que són tan fortes, tan dures, d'allò en fan nanses, en fan llàvies, en fan cortines, i però tenen un tros comestible a baix, a nivell d'arrel, i nosaltres els al·lot de vegades anàvem a estirar una jonquera i mos menjàvem, rovellàvem un poc la part blanca de baix i tiràvem la part molt més llarga, la part verda. Bé, resulta que en el torrent de Sant Miquel, quan ja cruza la Marjal, quan ja camina per dins la Marjal de sa Pobla per anar a desembocar a la Baia del Cudí, aquest torrent passa per un lloc determinat que devora un pont, i allà fa una S molt perillosa pel que condueixen, i allò se diu el pont de les Jonqueres Veres perquè allà hi ha una, o hi havia altres temps, encara n'hi dova, unes motes enormes de jonqueres veres, és a dir, de joncs, que se poden rovellar a la part de blanca, Jonqueres Veres. D'aquest nom de finca o pont de les Jonqueres Veres n'ha pren nom una tertúlia poblera de fa, de vegades se va fundar fa un 35 anys, de moda que ja ha plogut des de llavors, i jo m'hi havia convidat durant des de quasi al principi, o sigui que he comparegut per allà. I mos reunim cada dilluns a la Pobla, mos han reunit fins ara a Can Patena, o a Font d'Europa, darrere l'Ajuntament de la Pobla, Font d'Europa, Can Patena. Ara mos reunim amb el mateix nom, Jonqueres Veres, però a un bar que està més a prop, i que està just darrere Casa Mís, pel que coneixeu a Pobla, que se diu Can Rapinya. Han passat de Can Patena a Can Rapinya, de Patena a Rapinya, i allà mos reunim les Jonqueres Veres. Però mireu per on també de vegades fem qualque, ai, mos reunim sense fallar tots el dilluns de l'any, menys el dilluns de després de Nadal o per d'haver Pasco, però mos reunim tots el dilluns de l'any. I qualque vegada, alguns anys, bastant ja, mos feim un d'aquests dilluns a Cala Murta de Formentor. I anàvem dilluns 25, o sigui, després ahir. Ahir va haver un dinar extraordinari de paella, després una encimada boníssima. La paella la va fer un tal Guillem Sans, que era el propietari de Can Patena, de la Pobla. I o sigui, del lloc on durant més de 30 anys mos ha gombolat tots el dilluns de l'any. Guillem Sans, el deveu conèixer, molt bon cuiner, mos va fer una paella extraordinària, i després dugueren unes encimades de, em sembla que es diu Can Felip de Buja, extraordinari, no us podeu imaginar lo bona que estava. Bé, ja veus, això un dirà en aquest moment ara amb aquesta dinars i tot això, que tothom en fa i tothom té tertúlies de mig i tothom va a qualsevol part i celebra qualsevol cosa. Bé, allà a Sant Formentor i Cala Murta, els territoris de la Fundació Roger Villalonga i el territori, sobretot del record de Costa i Llobera, que és un record eminentament poètic, un record literari, a l'Aula Museu de Cala Murta, hi va haver una breu xarla de, això va molt bé envadinat perquè entre altres coses allà un pot, a més d'estar ben assegut en aquella aula museu, fa una miqueta la digestió, però mentrestant hi va haver un senyor convidat per les Jonqueres i que era aviador, i mos va donar una conferència molt interessant sobre com està controlat un avió per de dins, els controls digitals, per cert, o sigui, tot de quina manera més extraordinari està controlat els avions moderns per de dins. Així tot hi ha accidents, però realment és extraordinari tot el control que hi ha no ja de motors i de la part diguéssim mecànica i tot això, sinó de moltes altres coses, d'il·luminació, inclús de com estan controlats els passatgers, l'equipatge, etc, etc. Una conferència estupenda, control digital de l'aviació. Bé, després també hi va haver un de aquest senyor, es deia, ara no ho record, perdoneu. En canvi, sí que record el qui va cantar una versió personal del Pi de Formentor, aquest poema que tothom vol recitar o que tothom vol cantar. Aquest era un tal Gabriel Alanyà d'Alcudi, en tonades populars, i mira, se'n va desfer. I després un servidor va recitar l'Arpa, que és un dels grans poemes que se pugui donar, que pugueu llegir. Segurament el direm, aquest poema el direm allà, el dia de Cala Murta, la diada de Cala Murta, ja s'acosta, és el 15, el 15 d'octubre, quasi d'aquí 15 dies, hi ha la festa de Cala Murta, on commemoram la mort d'en Costa i Llobera, que va tenir lloc el 16, ja sabeu, un dilluns 16 d'octubre de 1922. Per tant, enguany farà 95 anys que va morir en Costa. Bé, idò, l'Arpa, ja veus, té aquests mèrits tan extraordinaris, i ja la sentireu recitar, precisament la sentireu recitada en comunitat, per el grup que canta de Colònia, el grup de Colònia que canta la recitarà en comunitat. Mem, si jo li don un poc d'entonació i també vos agrada, perquè és una obra extraordinària que no té volta de fulla. És una... Com veus, és una visita extraordinària, un castell antic, que realitzen una reina viuda i l'única filla que li queda, l'únic fill que és una filla. La deveu recordar, l'Arpa. Pujaren al castell. L'augusta porta, oberta al vent de la tardor, estava. Allà la reina deturant sa filla signà la mà de l'Orient llunyana. I entraren al palau. Sales immenses mostraven fondes la buidor que esglaia, i el so de les petjades s'estremien los negres cavallers que les guardaven. Ai, aquells negres cavallers de ferro no mouran mai sa poderosa llança. Al cruixir de les buides armadures la reina sospirava. Dins la cambra real, trista i polsosa, un trono d'or hi resplendia encara. La reina hi va pujar i s'hi va seure amb lo record de majestat passada. Allà baix d'ella s'assegué la jove i mirava amb tristor l'antiga sala. Mare, tos fills i ton poder finiren. Filla, tu vius per a conhort encara. Què resta, mare, d'aquell temps? Què resta? La reina aquí, sense dir mot, plorava, i fent signes llavores a sa filla, li va mostrar una arpa. L'arpa era antiga que en el jon de glòria davant els reis en el castell sonava. encara dins la pols d'aquelles cordes, notes dormien de dolçura pàtria. La jove prengué l'arpa i tremolosos los primers sons com a gemets pujaven. Després va rompre un torrental de notes com font de pena que plorant esclata. I los ecos, faels que sempre vellen, repetiren la veu tan enyorada i es movien dins l'ombra les banderes i l'òliba xiulava. Estols de notes màgiques sortien de dins les mans de la princesa blanca com els ocells aletejant nasqueren de dins les mans puríssimes de l'alba. Baixos els ulls, la reina concirosa bevia el so de l'harmonia estranya i per moments parlava com en somnis i sos fills que eren morts anomenava. Tard era ja, la lluna blanca i freda guaità tranquil·lament a dins la cambra i ningú sap, ai Déu, fins a quina hora durà el ressò de l'arpa. Com veus, és una escena galant, senzilla, d'una mare i filla a un castell. Du la fecha de 1876, o sigui, és la segona gran poesia que va compondre en Costa. L'any 1875 se destirava la seva obra màxima, L'Opi de Formentor. En Costa tenia 21 anys. Doncs l'any següent, també a la mateixa època, un any quasi exacte, per setembre d'un any següent, 1876, se destirava amb aquesta escena de la mare i filla de l'arpa. Això, a primera vista, només és una escena, diguéssim, gentil, galant, romàntica, una reina viuda amb la seva filla preciosa, que van a veure un castell que habitaven i ella s'asseu a un trono i mostra a la filla una arpa tot polsosa, però aquella filla encara li sap arrencar unes notes màgiques, mentre la reina està plorant, està anomenant els seus fills, i mentrestant allà de dins només es veu una bandera que se mou, la lluna que entra a dins aquella cambra i l'òliba que xiula un poc, com si fes una miqueta de solista d'aquella arpa acompanyant. Aquesta escena està super ben contada, una cosa darrere l'altra, sense que en el poema hi sobri ni hi falti cap paraula, amb aquella sempre equilibri, moderació, pes i mesura de les paraules que ten Costa en els millors moments. Equilibri, pes, mesura de totes les paraules, una darrere l'altra, que no hi sembla cap. Però, clar, des del moment que la va compondre aquesta obra, que va tenir una excitat, n'hi ha que inclús deien, mira Miquel, és millor aquesta obra que has compost ara, que tens 22 anys, que no la de l'any passat del Pi de Formentor. Ahir va haver gent que se va atrevir, i això, a comparar les dues obres, i trobava que tenia més mèrit aquesta escena tan galant, tan gentil, de la mare i filla dins el seu eix castell abandonat. I de l'arpa que tocava. Però tot d'una n'hi va d'altres, molt intel·ligents, crítics, que hi veren que en Costa havia fet una simbologia. Començant perquè l'arpa, en lloc de ser solament un instrument musical, era ni més ni manco l'arpa, amb aquells sons, que l'extraordinari, sonorament, no però, llengua catalana. L'arpa és la llengua catalana, del qual en Costa, en la seva variant mallorquina, en va fer poemes com aquest, l'arpa, l'Opi de Formentor, o Nuret d'Una, o les Horacianes, o tot això. Total, que l'arpa que tocava la filla era la llengua catalana. La mare, asseguda en el trono, la reina mare, la reina viu de mare, simbolitzaven els literats antics de Catalunya. Antics, Doncs, per exemple, de part de... en els Països Catalans, de part de Mallorca, el gran Ramon Llull, de part de València, el gran Ausiàs Marc, Ausiàs Marc, i de Catalunya, per exemple, el gran Bernat Metge, el gran literats de l'edat mitjana, i altres, tots els grans. Això eren, diguéssim, representats per la reina. Bueno, la filla, l'arpa, que és la llengua catalana, tocada després, no pel primers que la sonaren, sinó després per la filla de la reina, la filla jove de la reina que visitarà, que seran els poetes moderns. Tenim, per tant, poetes antics, he citat en Ramon Llull, en Ausiàs Marc, en Bernat Metge, i ara vendrien els moderns, que també utilitzaran la llengua catalana. Qui hi ha entre aquests moderns? Doncs catalans com en Verdaguer, en Maragall, baleàrics com en Costa i Llobera, en Joan Alcover, o també el de valencians, en Teodor Llorente, en Venceslau Querol, etc. De modo que vol dir que la llengua catalana polsada com una arpa pels antics, pels antics, en les seves formes antigues, ancestrals, també ressuscitaria i seria tocada per una filla, una nova intèrprete. I aquesta nova intèrprete significarien aquests poetes que he dit. N'he dit dos de catalans, quatre de catalans, he dit dos de catalans, en Verdaguer i en Maragall, dos de mallorquins, en Costa i en Alcover, i dos de valencians, com en Querol i en Llorente. Això seria, per tant, la filla. Per tant, mare, poetes antics, filla, poetes moderns, i l'arpa enmig, que és la llengua catalana. Això és una simbologia que tot d'una va veure el crític. No és fàcil, perquè qui més qui manco, que llegeixi l'arpa, només hi veu aquesta escena del castell, de la reina, la filla, i només hi veu això. Una reina, una filla, bellíssima, i una arpa que sona bé. Però no hi veu els literats antics, els literats moderns, i enmig l'instrument, que és la llengua catalana. Una llengua tan sonora en totes les variants, en tant les variants valenciana, com la variant pròpiament de Catalunya, com a la variant mallorquina, que mordona el que nosaltres assaborim constantment, en Costa i Llobera o en Don Joan Alcover. Bé, i res més fins dimecres que ve, perquè ja està a punt de sonar el timbre o la campana que acaba en la meva xerrameca, en la meva sabidoria, però m'agradaria que, així com també vos ha agradat moltíssim l'arpa d'en Costa, vos hagi pogut sonar un poquet aquest brindis que vaig fer per la quinta del 35. Així doncs, amunt les copes, amb alegria el serem. De bon xerumbo ens posem les gargamelles ben xopes. Pel tan jove senatut, amigues i amics, salut. Bones tardes a tots.
Bones tardes. I són les 8:02. Fins aquí aquest programa petit plaer d'avui. La programació habitual a Ràdio Pollença tornarà demà a les 9 del matí. Però ara, a partir de les 8:30, recordeu que tenim el programa El Fantasma de la Òpera. Això és avui, a partir de les 8:30. Score!